9:34 minuts, ja comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Josep Maria Balcés, en Jordi Pié i en Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Anem al gra perquè tenim menys minuts que normalment. Urdangarín i Torres no paguen la fiança i se'ls embargaran els béns. Els dos encausats, en el cas Nós, no han dipositat els 8,2 milions que els va imposar el jutge instructor. El duc de Palma i el seu exsoci han recorregut la fiança i la fiança provocaria un empobriment injust, segons el duc de Palma, segons Urdangarín, i aquest és un dels motius pels quals ha recorregut aquesta fiança. Dit això, jo ja no parlo més i els deixo els micros a vostès, i després ja parlarem d'aquesta OPA d'Aguirre a Rajoy, ahir amb unes declaracions de la lideresa d'una part del Partit Popular, i acabarem de tractar temes de l'actualitat. Qui vulgui començar, que comenci, jo ja callo.
I la cimera també.
Tenim diverses coses. I també tenim Lloret, tenim Castelldefels, vaja, sé qui...
Fins a quina hora tenim?
Fins 25 minutets.
Llavors ja no...
Qui dispara? Fem. Jordi.
El primer tema, quin era? El del
Urdangarín i Torres?
Injust. Bueno, primer injust. És graciós.
Home, empobrir-se s'empobriria, això sí.
Sí, exacte. Injust, totalment injust, pobre xaval. Si ell es va casar amb la nena precisament per viure del cuento i ara li traiem el cuento, doncs vaja gràcia, no? Això és una trastada. No, ui. Bueno, és una de les fases còmiques, perquè ara crec que hem de començar a prendre-nos-ho tot en plan conya, perquè això ja és un cachondeo total i absoluta. Si és enriquiment injust, doncs, bueno, ja ho dirà el jutge. Jo me n'enric molt, eh? Vull dir, és graciós, cada dia rius més amb la premsa.
Més opinions. Joan.
A mi em fa gràcia veure que cada dia surten termes nous, no?, en el nostre vocabulari. Això de la justícia, l'empobriment injust causat per una fiança, no deixa de ser quan menys curiós. Jo crec que el despreci total per els estaments, per les responsabilitats, per la justícia, al final s'acaba veient amb aquest tipus de coses, no? Empobriment injust. I, escolti'm, punt número 1, vostè pot donar una fiança de 8,1 milions d'euros? Com ho ha fet per tenir un patrimoni que li permeti fer això? L'empobriment és injust perquè ho diu vostè o perquè ho diu algú altre? I en qualsevol cas, escolti'm, el fet de posar una fiança no suposa perdre el patrimoni, sinó simplement estàs posant una garantia de que la teva honorabilitat existeix, no? Per tant, escolta'm, acabem quan abans i quan abans millor, no? Jo el que sí que pensava és que quan un no posa no posa la fiança que el jutge ha demanat, el que havia de fer era anar a la presó, no? Abans el Jordi m'ha instruït en el sentit de que en aquest cas no és així, sinó que simplement és una garantia del ressarciment dels danys que s'han causat, no? Qualsevol cas, mira, m'és igual. Està en un procés que el jutge l'està instruint com creu convenient i, per tant, el que cal fer és complir la llei, complir el que mana el jutge, i si no ets capaç de fer-ho, a tenir-te les conseqüències. Per tant, ells sabran.
Josep Maria.
No, jo quedo una mica perplexa davant. És a dir, estem davant d'una mena de pel·lícula o de funció de molts actes, i aquest és un capítol més, el de l'Urdangarín, que la ciutadania se'l mira des de fora, expectant de veure què passa, i cada dia doncs hi ha elements nous d'aquesta pel·lícula, d'aquest acte multicorrupció que estem assistint, i la gent cada vegada està més astorada de com funciona tot plegat. És a dir, aquí bueno, estem davant d'un presumpte cas de malversació de béns, de falsedat de documentació, etc., d'enriquiments i tal, i el jutge que fa la seva feina. Hi ha una sensació de que tot plegat va molt lent i que això no s'acaba mai, i tothom té dret, el jutge per una banda fa la seva feina, els altres tenen també el seu dret de defensar-se, i embolica el que fa fort i no acaben de sortir les coses no surten de l'entrellat. I aquesta és una mica la sensació quasi d'impotència que té la ciutadania davant d'aquest fet i de tots els altres que aquests dies doncs ens omplen les pàgines dels diaris. És a dir, és la impotència de saber exactament on és la veritat, qui té raó, fins a quin punt la justícia va amb la celeritat que toca, fins a quin punt la justícia té els mitjans per poder fer la feina que ha de fer, i a la vegada doncs la capacitat que hi ha per part de les defenses dels inculpats o dels presumptes o dels implicats de defensar-se, que també hi tenen dret, però que no saps mai doncs què s'hi amaga al darrere. Jo penso que aquesta és la desconfiança amb el sistema que té la ciutadania, perquè d'alguna manera voldria veure les coses clares i a partir d'aquí doncs dir tu, anem de pressa i el que l'ha fet la paga i el que si no la paga d'una manera la paga d'una altra o va se'n va a la presó o doncs el... En fi, ja veurem si els hi embargaran els béns, doncs el senyor Dangarín i el senyor Torres ells tenen recursos i ja veurem què passarà. Però jo és la lentitud i la impotència de la ciutadania a mi el que em preocupa davant d'aquests casos.
Alguna opinió més?
Sí, una sensació molt particular, no? I, com que m'agrada llegir els diaris i llegir les edicions electròniques i m'hi paro i fer una miqueta de resum de tot plegat, diria que tinc la sensació de que hem arribat a un punt en el qual s'han aixecat les vedes, no? Tot allò que els polítics es tapaven els uns als altres, sembla que han arribat tots a la conclusió de que ja no s'ho tapen, ja està sortint tot a la llum. I la conclusió és que està tot... com molt malmès, no? És a dir, està tot com molt podrit. L'honorabilitat de la política jo crec que ha desaparegut. I en una situació així, on jo crec que el polític no ha entès que la seva honorabilitat no la marquen els jutges, sinó la marquen la percepció de la ciutadania, cal que hi hagi moviments molt, però molt clars enfront de les coses que estan passant. No pot ser que la única reacció a una prova documental que diu vostè ha cobrat diners en negre durant anys, sigui, jo nego rotundament que això sigui cert. Això no és suficient quan ets polític. Pot ser suficient quan ets un ciutadà de peu. Escolti, provi-ho vostè, vagis al jutge. Quan hi ha proves documentals, quan hi ha un jutge que està instruint, quan hi ha imputacions, crec que el polític ha de ser molt més, o ha de demostrar molt més la seva honorabilitat que qualsevol altre, i per tant ha de ser conseqüent amb el que passa. Ara hi ha un debat, que jo considero absolutament absurd. Un polític ha de dimitir si se li imputa o no. Això és que no és ni opinable. I tant que ha de dimitir. És més, hauria de dimitir molt abans. Quan s'aixeca una sospita, el que hauria de fer un polític està al servei del ciutadà i que, per tant, ha de defensar al màxim que el ciutadà se'n refiï d'ell, doncs el que ha de fer és apartar-se, resoldre el tema i si vol tornar. Dimitir, sortir, marxar, tornar... Són coses que no passen a la política nostra. Jo crec que això ens està fent molt de mal.
Aquest debat que treu ara el Joan, és a dir, quan ara, en aquest moment, sembla que s'accentua la defensa de la presumpció d'innocència. I jo estic d'acord, evidentment, doncs, que hi ha una presumpció d'innocència. Però no és incompatible la presumpció d'innocència amb la presumpció de culpabilitat. Les dues coses poden ser... sobretot quan hi ha una imputació. Una imputació és quan el jutge considera que hi ha indicis raonables de delicte. Si hi ha indicis raonables de delicte, vol dir que aquí hi ha una presumpta culpabilitat, que encara no és. Per tant, defensem la presumpta innocència, però defensem també la presumpta culpabilitat. I jo estaria d'acord amb el Joan de dir, per ètica, perquè en el fons és el polític és, en principi, sobretot els polítics electes, tenen una delegació i el que no es pot acceptar és que una persona que ha estat elegida és que sinti presumptament culpable d'una actuació irregular que perd, per tant, la confiança de la ciutadania. Per tant, fora d'entrada, ja li retornarem la honorabilitat. Correcte. Després. I el que no s'hi val, jo afegiria només una cosa, perquè és que ahir em va indignar, us ho dic sincerament, aquesta cimera de...
Cimera anticorrupció.
Anticorrupció. És a dir, en un moment en què, anava a dir, no estem en un moment de fer cosmètiques, sinó de fer cirurgia. I això és molt important, i aquí s'ha d'entrar amb el bisturí. I el que no pot ser és barrejar, és a dir, el poder legislatiu, el poder executiu, el poder judicial, quan en una societat democràtica són poders independents, autònoms, que l'un té la funció, de vegades, de control de l'altre, tu no pots reunir-los i pactem aquí. Què hem de pactar? Que cadascú faci la seva funció. El judicial que faci la seva i la faci ràpida, el síndic de comptes, la sindicatura de comptes o el síndic de greuges, que facin la seva, i el poder legislatiu que faci la llei, i l'altre. No es tracta de dir, a veure, què pactem, no? Escolta, compliu cadascú amb la vostra funció ràpidament, i aquí no hi ha pactes que valguin.
Home, jo tenia apuntat aquest tema, no, tenia apuntat el tema de la divisió de poders, com a l'inici de tot el problema. És a dir, el tenia apuntat aquí per una senzilla raó, perquè, clar, fixa't que ara el govern aquest del PP ara vol inclús tindre ja el nomenament total i absolut de tots els membres del Consell General de Poder Judicial, que aquests nomenen els altres. És a dir, que clar, no fa falta anar a nomenar el jutge de baix, sinó que el de dalt, si tinc la cúpula controlada, tinc tot el de baix controlat. I això ho volen fer ara. L'executiu funciona com té que funcionar, però legislatiu, si no funciona això, si aquests pobres socialistes els hi posen una multa perquè han votat en consciència aquests cinc socialistes, i els altres que no s'atreveixen.
Sí, però el legislatiu llavors nomena càrrecs també per també, als òrgans també, exacte, judicials
això no,
i tal.
No s'hauria de fer, sí, no, judicials i senadors i coses sí. d'aquest tipus, que no s'hauria de fer. El Tribunal de Comptes, el Tribunal de Comptes, una vergonya, perquè depèn del propi Parlament. Llavors, malament. Escolta'm, hi ha tot un col·lectiu d'auditors que estan sota un col·legi d'auditors de Catalunya, que aquests, per la meitat del que costa la Sindicatura de Comptes, farien les auditories independents. I a partir d'aquí, aquí no es controlaria ni Déu, que dic jo. Vull dir, etcètera, etcètera. Hi ha una sèrie de coses que dius, ostres, això s'està rescabrejant moltíssim, no? I vens amb tios que a més a més, venen i s'omplen la boca de dir-te tonteries a la cara e insultar-te. És com el Durant ve allà i diu, escolta, no, a mi no em passarà mai que sigui presumpció d'innocència. No, perquè tu ja has sigut culpable i no fa falta que siguis jo. No, però si tinguis la presumpció, jo dimitiria atacant a l'altre. Vull dir, bueno, aquesta guerra entre els dos...
Hòstia, fot un calbot a l'Oriol Pujol.
És molt hipòcrita.
Hi havia una, és que va haver una declaració de Convergència Democràtica a Barcelona, jo que se l'estava esperant.
Però això no és un sainet.
Això
és Catalunya. I estem jugant amb Catalunya en un dels moments més greus de la seva història. Per tant, per responsabilitat amb el poble, el que han de fer és fotre el camp ja. Fotre el camp ja. Deixar espai, deixar que pugui gent nova, deixar que pugui gent neta, deixar que les coses comencin a passar com han de passar. Hi ha un dit molt antic que diu, quan vulguis que les coses passin, pren decisions. Quan vulguis que no passin, crea comitès. Ahir l'Artur Mas va crear un comitè. Va fer una cimera que va fer una foto molt xula, en plan Eliot Ness, però no passarà res. El que va intentar no és resoldre el problema, el que va intentar és envoltar-se d'una imatge d'honorabilitat. Escolti, l'honorabilitat no la dona una foto, la donen els fets. No hi ha fets, i fins que no hi siguin, no podrem fer res. Estem enmig d'un procés que, mira, a mi em sap molt de greu, però jo crec que fins que tot això no s'esclareixi, fins que no tinguem clar que les institucions, els polítics, els dirigents de Catalunya són tots honorables i actuen amb la màxima diligència, no podem tirar endavant ningun altre projecte de més alta, de més calada. Que ho aturin tot, que ho aturin tot, i que, sisplau, comencin a posar ordre cadascú a casa seva. No, òbviament, no només Convergència, sinó els socialistes. El Bustos no pot anar a l'Ajuntament de Sabadell. El senyor Bustos no pot anar a l'Ajuntament de Sabadell.
Avui torna com a alcalde.
És un insult i una estafa.
I la contradicció del Partit dels Socialistes de dir, nosaltres li demanem que es tregui de les responsabilitats a l'Oriol Pujol i en canvi permetem que el nostre alcalde Bustos torni a l'Ajuntament. Nosaltres ja l'hem tret dels càrrecs orgànics, perquè vol dir només dels càrrecs orgànics, i com a alcalde de Sabadell no és un càrrec important que també mereix aquesta mateixa presumpció de dir, escolta, tu aparta't i ja veurem doncs, quan el jutge aclareixi les coses.
Escolta, desaforem els aforats, posem llum i taquígrafs, deixem que la justícia actuï amb la màxima rapidesa i la màxima diligència, eliminem les traves i, si plau, que comencin a pujar gent de veritat, que vagin per feina.
Jordi,
que
tenies una altra cosa
apuntada. No, tenia aquí una cosa per oblidar-me, que consti en acte, que consti almenys a la ràdio, que he dit... Que...
Això queda penjat a internet
sí,
després,
això,
ja ho sabeu.
Dic, perquè, no, més que res per dir-li al Durant que si la corrupció i la prostitució està dintre d'inherent a la qualitat humana, dir-li que serà la seva, que la meva potser no, segur que no, però vull dir que la d'ell potser sí, perquè ell ho troba normal, com el finançament aquell irregular.
Home, que ho digui un demòcrata cristià
és bueno, perquè ni és demòcrata ni és cristià, és un falso, i ja està, vull dir, ni més ni menys. Ara bé, jo sí que faria ja un crit definitiu.
Et pot denunciar, per injúria.
Bueno, perquè dir-li que no és demòcrata ni cristià, ja ho acreditaré.
Es pot retallar això que pengeu.
No, demòcrata ho puc acreditar. No, de cristià, bueno...
Les paraules dels tertulians són responsabilitat dels tertulians. Sí, sí, passa que potser hi vaig jo darrere, després.
Digues el nom abans de parlar.
Exacte, abans de parlar, sí. Va, però és que és veritat, vull dir, vens a dins unes coses que, clar, vull dir, hosti, això ja està fora de lloc. I ara jo demanaria que això, seguint aquesta línia, que demanaria a tothom, a tots els polítics serios, que n'hi ha moltíssims,
que n'hi ha moltíssims,
molts, sobretot
els, també repetir cada vegada,
els ajuntaments, sobretot els ajuntaments, vull dir, com més petit l'ajuntament, més pobre home és allà, que està perdent hores de feina, hores sí, de família, sí, hores d'esbarjo, per dedicar-se a un bé d'un poble, perquè li fa il·lusió, estic d'acord, i és molt loable, vull dir, no, però n'hi ha molts que estan allà, que comencin a demanar dimissions als seus partits, i es vagin organitzant amb una aureola d'una associació que es digui, pues, dimitits dels partits. I està tots junts per la lluita per la democràcia i la regeneració. No la regeneració imposada per l'Aznar i l'Esperanza Aguirre, no. Una de veritat. És a dir, partim de zero, si fa falta fem una amnistia per a tothom, tots els que han estat ara fora, i comencem tots, l'amnistia seria una contrapartida.
Deixa't estar d'amnisties. Aquí que tothom respongui, bueno, de les seves,
sí,
responsabilitats.
Si no, sí,
el que hem de fer, és una revolta.
Jo faré
revolta.
Jo faré una defensa al jutge de Mallorca, perquè no porta només el cas del Iñaki Urdangarín i el Cortés, o Torres, o Torres.
El Torres, el Torres. Que aquest és un altre tema, vull dir, els mitjans que tenen els jutges...
Ell porta la bíblia de casos, sí. I de vegades amb urgència, perquè aquest senyor ha matat el gos, o ha matat la seva dona, o ha atropellat una...
No és el mateix.
No és el mateix, però també ho ha de portar ell, i clar, aquest que està allà, que si el posen a la presó o no, ho ha de decidir ell avui per demà.
Que sí, que sí.
I clar, ha de portar això, i a la vegada tal, jo entenc que es generi aquest retard, vull dir, és evident que ell no pot citar, sí, 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 abans del 25 a ningú, perquè té tota l'agenda plena, vull dir, pobre home. I també admirar-li els bemoles que ha tingut per tirar tot aquest procediment i investigar-lo de la manera que ho està fent.
Jo aquests dies el que sí que m'està venent una mica la imatge, vull dir, els que som ja molt grans, jo vaig viure la transició al franquisme, hi havia tot una pressió fortíssima de la ciutadania, de l'associació de veïns, de col·legis professionals, estudiants, etc., que va forçar el dilema ruptura o reforma. Es volia ruptura, no hi va haver prou força i es va, doncs, aconseguir una reforma, i d'aquesta reforma n'hem viscut tots aquests anys, però aquesta reforma sí que acaba, doncs, ja no dona més de si. Jo penso que torna a haver-hi la necessitat d'una pressió també ciutadana i de molts òrgans i de moltes entitats pressionar, demanant una altra vegada la ruptura, que potser no s'aconseguirà una ruptura d'aquest moment i haurem de tornar a optar per la reforma, però una reforma en profunditat. Aquest sistema necessita la revolta o la reforma profunda, i això sí que s'ha de... no ve per si sola si no hi ha una pressió fortíssima dels mitjans, de la ciutadania, dels grups socials, dels sindicats, etcètera, de tots. I llavors que els partits es preguntin si s'hi sumen o no s'hi sumen.
I si venen, per exemple, Esperanza Aguirre i José María Aznar? Ho dic perquè hi...
Clar, aquest és el problema, que se n'aprofita. Se n'aprofiten o la millor, alguns estan al darrere de totes aquestes històries. Les fraccions internes de poder que hi ha en tots els partits s'aprofiten d'aquesta situació per anar uns contra els altres. Vull dir que aquest és el dilema. I l'Esperanza Aguirre es va apartar, no surt en cap paper Bárcenas, i per tant, doncs, és possible que ella, doncs, ara es postuli per dir jo sóc l'alternativa. I aquesta embolica que fa fort a dins.
I mirant les enquestes, una de les beneficiades és Rosa Díez. Ho dic perquè, vaja, les alternatives també
de vegades són... que sí que surt...
sí, van va estallar, surt, no? Implicat al seu partit, no? Sí, que havia rebut dins... un cobrament, va estallar,
exacte,
que és un dels germans del partit.
Exacte.
O un dels...
Però sí que, bueno, aquí hi ha el joc, llavors, de dir com s'aprofita la situació, més que de vegades, doncs, de dir, veure, cap a on hem d'anar, sinó de dir com jo puc aprofitar-me'n per agafar més poder, doncs, del que hi ha en aquests moments dins.
Jo crec que qualsevol estratègia particular és vàlida, cadascú faci el que cregui convenient i es posicioni com consideri enfront a la situació. Crec que l'important aquí de veritat és l'acció conjunta que ha de fer tothom. A mi és que la situació actual em recorda un llibre molt divertit que passava en el bosc de Sherwood. El bosc de Sherwood estava ple d'arruïnats, de desnonats, d'aturats, que, com que no podien pagar els impostos que els exigia el recaptador, avui potser es diria Montoro, aquest recaptador, doncs els feien fora de casa i havien d'anar a un bosc al cantó. No? Allà en el bosc es van organitzar i van considerar que allò no podia ser, perquè el tipus impositiu que els hi marcaven era massa alt, una gallina de cada dos o dos de cada tres, doncs no els deixava sense menjar, no? I de tot això va sortir un grupet molt simpàtic, liderat per un senyor que es deia Robin, i el Robin i els seus amics el que feien era, quan passava la diligència del governador, l'assaltava, i robava els rics i li donava diners als pobres, no? I a través d'això es va crear una revolta molt simpàtica que va acabar amb la destitució del governador, no? Doncs jo crec que és on som, és exactament on som. L'únic que passa és que no tenim boscos ja.
I qui farà de Robin Hood?
Vale, som-hi.
No,
som-hi.
L'hem de trobar, l'hem de trobar. Aviam, jo quan dic que... Jo insisteixo en la partida zero per una senzilla raó. És a dir, clar, no m'interessaria una revolta on els partits que estan al poder tinguin els espais exclusius de televisió. No, per tots els partits que surtin nous, perquè volem gent nova, o sigui, comencem de zero sense subvencions, eliminem ja les subvencions de partits, sempre són els que estan al poder, evidentment, no els altres, vull dir, ho repartim a tots iguals o no en donem cap, i s'acabó. I espais per tothom, no només pels senyors que estan manant, perquè llavors, clar, la gent es deixa portar per quatre coses que diuen i quatre coses que utilitzen bé, això sí que ho fan bé, pues que clar, és espectacular. Ara bé, jo, perquè tothom se n'adongui compte de les coses, jo faria una dissertació especial avui sobre que crec que està a punt de votar-se en el Parlament de Madrid el tema de la dació en pagament de les hipoteques. I vull veure que bueno, segur que no, perquè els bancs evidentment diran als seus diputats, que són tots estos que treballen, que estan allà, els diran que votin en contra. Això és una injustícia total i absoluta.
Que ja ho han dit els del PP, que votaran en contra. I Convergència ha dit que s'abstindria.
Bueno, a fer la... Bueno, s'abstindria perquè sap que surt per majoria absoluta. Si fos realment depengués d'ells, segur que votarien en contra. Això és intolerable. I és intolerable que s'abstinguin. Perquè la dació en pagament en aquests moments no és aquell senyor que estan fotent fora, sinó és simplement entregar el pis al banc a canvi de la deute que té el banc. I prou, això, bueno, no ho trobo gens escandalós, això ho trobo, als Estats Units funciona així, a molts puestos funciona així. Si tu m'has donat una hipoteca superior, pues, escolta'm, és el risc de l'operació, què passa, que només estan a guanyar? Si nosaltres els hem finançat el forat d'ells.
Però fixeu-vos...
Bueno, és que nosaltres hem pagat el forat que tenen a les entitats, les hem salvat de la crisi, pues ara... que menys que tornar aquests calés parcialment els que no puguin pagar la hipoteca. Vam, em sembla una cosa tan elemental. Amb els calés que hem arribat
i escolta,
a donar-los...
Jordi, jo considero el menyspreu d'una una iniciativa legislativa popular avalada per un milió de signatures, que se la liquidin una me, com a mínim, admet-la a tràmit i discuteix-la. I si vols tu la rebutges...
Si però
d'entrada... Tingues en compte que aquí a darrere hi ha un milió de persones que ha demanat doncs, que això es contempli com a canvi legislatiu.
A qui mana de veritat no li interessa aquest debat. No. Qui mana de veritat diu no, això està fora de...
Però és que fins i tot es posa en dubte el debat en si, ja no,
si estàs a favor o en contra. Que m'interessa el debat, cony, perquè clar, els partits se'n donen compte que perdrien electors. No.
Però aleshores aquest mecanisme, que és la iniciativa legislativa popular, que representa que ha de ser un instrument per part de la ciutadania per fer arribar el debat d'allò que considera que és preocupant, des del seu punt de vista, la gent que està al carrer, que trepitja carrer i que viu situacions dures, veu com, precisament, aquest instrument queda en no res.
Clar, perquè... Quina arma li deixes a la ciutadania?
Diu, zero, si, som vassallos.
Aprofitant els mecanismes que el sistema et dona democràtic per forçar i per pressionar, al final, doncs,
la revolta
pacífica
revolta.
Es converteix, es pot convertir no en una revolta no pacífica.
Claro, el bosc de Sherwood. Quan passi el Montoro amb el seu camión ple de monedes, el que hem de fer és assaltar-lo.
Per cert, Montoro, que està a les travesses per abandonar el govern, Amato, segons el periòdic.
Segurament el posaran en algun consell assessor de telefònica.
Segur de telefònica, exacte.
Amato,
la Repsol, ara que el tenim demandat.
I Amato, que està esquitxada també, tot i que ella nega...
No, però ella ja ha posat la prova irrefutable de que ella ha actuat sempre bé.
Sí.
Ja està. Ja
no, i la xocolata desfeta...
No hi ha que dir més nada. Una festa de la nena, 1.700 euros, està bé.
Està bé,
s'ho havien passat de conya.
No, confeti, 4.600 euros.
L'insult és continuat, això ja està cansant i està cansant a tota la ciutadania. I a mi, la veritat és que cada vegada em fa fàstic, sobretot perquè jo he participat a la política sense cobrar i la mar de bé i content durant 4 anys amb un equip de govern aquí a Sant Cugat d'espectaculars, de persones molt bones, espectaculars, que han deixat molts les seves professions per dedicar-se 4 anys sense cobrar, perquè jo era d'Hisenda i no pagava ningú, només pagava unes dietetes que no, perquè almenys poguessin, i no hi havia dret a dinars ni pagar-se cap gas. O sigui, imagina tu com he de sentir-me jo que he dedicat 4 anys a això i veure tot aquest tinglado.
Jordi, Josep Maria i Joan, fins la setmana vinent.
Amb il·lusió.
Que vagi bé. Molt bon dia.